Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Els bombers van donar per extingit ahir cap a les 10 de la nit l'incendi forestal del Perelló al Baix Ebre, després que les dotacions que hi van estar treballant durant tota la jornada, 16 vehicles i un helicòpter de suport, es van assegurar que no quedaven punts calents al perímetre. L'incendi ha afectat una superfície de 233 hectàrees de vegetació, sobretot pi blanc i matolls, segons ha determinat el cos d'agents rurals. Segons han informat els bombers, durant les tasques d'extinció i gràcies a les mesures de prevenció que es van dur a terme, com l'obertura d'una pista forestal o les franges de protecció i tancament en diferents zones del perímetre, es va poder frenar la propagació de l'incendi cap al municipi de l'Ametlla de Mar i estabilitzar-lo. El foc el va originar una crema de restes agrícoles de poda d'olivera sense mesures de prevenció. A més, segons els agents rurals, el responsable no tenia permís per fer-ho. Serà denunciat per la via administrativa i penal i podria haver de fer front a la responsabilitat civil derivada del sinistre. Hewlett Packard situa Sant Cugat al capdavant de la cursa tecnològica d'impressió 3D. L'empresa inaugura el laboratori en I+D d'impressió 3D més gran del món, amb un centenar d'impressores d'última generació. Cugat.cat, Pau Vázquez.
L'empresa HP inaugura a la seu de Sant Cugat el laboratori en I+D d'impressió 3D de plàstics i metalls més gran del món. La companyia consolida la seva aposta per la tecnologia del futur amb un centenar d'impressores 3D al centre. La seu d'HP a Sant Cugat és la més important de la companyia fora dels Estats Units. Més de 2.000 treballadors, 700 dels quals són investigadors i gairebé 700 noves incorporacions en els últims 3 anys, refermen el creixement i la rellevància de la seu santcugatenca. Ara bé, la inauguració del laboratori suposa un punt d'inflexió que el fa únic a la companyia. Un centenar d'impressores d'última generació i les instal·lacions en I+D més grans del món el situen al capdavant de la tecnologia d'impressió 3D de plàstics i metalls. De fet, HP és líder mundial en la impressió de plàstics amb la tecnologia Multijet Fusion, que és 10 cops més ràpida que altres tecnologies 3D. Pel que fa a la impressió de metalls, tot just es fan les primeres passes i de moment està en fase d'investigació. Tot plegat un acte que ha comptat amb la presència institucional de l'alcaldessa en funcions, Carmela Fortuny, i la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme del Govern d'Espanya en funcions, Reyes Maroto, així com d'altres personalitats del govern català i del món de l'empresa.
I l'Ajuntament de Solsona ha adquirit un radar pedagògic mòbil. Després de tenir-lo un període de prova, durant 15 dies la policia local ha constatat l'eficàcia del nou sistema. Solsona FM, Roser Clotet.
Bona tarda. La peculiaritat d'aquest radar és que no és sancionador, sinó dissuasori, en tant que indica la velocitat a la qual circulen els vehicles en un panell, i això provoca un canvi de comportament dels conductors. L'aparell també registra el volum de trànsit de l'avió on s'instal·la i en realitza estadístiques automàtiques setmanalment. Així, la policia local de Solsona pot comparar dades i conèixer l'eficàcia real del radar. La primera setmana es col·loca amb la tapa del panell baixada i després s'adverteixen els conductors visualment de la velocitat a la qual circulen. El cost del radar ha estat de 4.000 euros. La regidora de Governació en funcions, Isabel Roca, es mostra molt satisfeta d'aquest sistema.
És un radar educatiu i que en principi era molt profitós, no? Per això vam al final adquirir-lo i el que farem és fer una rotació d'estacionaments d'aquest radar a diferents llocs problemàtics de Solsona perquè la gent s'adecui més a les velocitats de les vies.
Properament aquest sistema mòbil es col·locarà a la carretera de Sant Llorenç, a la recta que travessa la cabana d'Angeli, on hi ha queixes veïnals per l'excés de velocitat d'alguns cotxes.
A aquesta hora acabem. Això és tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Avui mateix el Canadà ha aprovat una llei que farà que els dofins, els cetacis, quedin lliures. Per tant, aquests mamífers que tanta simpatia desperten entre els humans i que, d'altra banda, han estat tan històricament mal vistos, sobretot algunes espècies, per als navegants, orca, la ballena assassina, sense anar més lluny, el Canadà serà un dels primers llocs del món on no es podran tenir en captivitat. Aquí n'hem parlat moltes vegades, dels cetacis, i hem pogut conèixer aquesta vessant més humana, aquesta vessant més sentimental dels cetacis. Aquesta realitat que ens explicaven no fa pas massa setmanes investigadors, en aquest cas investigadores, que han pogut constatar que, més enllà de que sembli que puguin tenir sentiments, desenvolupen un seguit de mecanismes molt semblants als que nosaltres utilitzem a la nostra vida quotidiana. És una manera de començar a entendre que el fet d'humanitzar el món no parteix només del punt de vista humà. El món s'humanitza perquè compartim un seguit de sentiments, un seguit de sensacions, perquè compartim un seguit d'instints que fan que molts animals ens assemblem. Els humans, amb aquesta mena de visió egocèntrica de totes les coses, pensem, nosaltres també som humans, pensem que les coses són com nosaltres, en lloc de començar a entendre que nosaltres tenim una petita part de moltes coses. I amb els cetacis ens passa això. Ens pensem que acaben tenint actituds semblants a les nostres, quan de fet, moltes vegades, el que no reconeixem és que nosaltres ens assemblem amb ells. Probablement perquè, això sí que és una habilitat humana, hem tingut la sort i la certesa de poder aprendre de cada un dels animals i de cada una de la natura que ens han anat envoltant al llarg de la nostra evolució. I el fet de tenir cervell i de ser racionals i de tenir un cervell una mica més gran que la resta i tenir aquesta capacitat d'empatitzar amb les coses i empatitzar amb el nostre entorn, al final és el que ens ha acabat donant aquest tret diferencial. Però potser és deixar, potser hauríem de deixar de veure el món des de la nostra centralitat i començar a entendre que el món en si mateix és circular i que, de fet, la centralitat no la té ningú. I si algú la té, desconeixem qui és. Bona tarda a tots i benvinguts. Som un equip, com molts d'altres, que estem aprenent cada dia una mica de tot això que expliquem, i que acabem formant-nos a base de treballar cada dia. Salutacions en David Valverde, en Joan Bosch i en Juanjo López, de la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i de mi mateix. Estarem a vosaltres fins a 7, avui dijous. Arrenquem.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Quin temps farà les properes hores, perquè el que ha fet les passades ja el coneixem. Aquesta és una gràcia de la meteorologia, que mira el futur en lloc de mirar el passat o el present. I quan hi mira és bàsicament per oferir-nos valoracions. Avui ens en parla del temps el nostre amic i company del Servei Meteorològic de Catalunya, en Sergi Gallego. Sergi, bona tarda.
Bona tarda. Circularan núvols alts i mitjans que deixaran el cel mig ennuvolat durant la tarda i nit. A banda, també creixeran alguns núvols d'evolució a punts del Pirineu. La probabilitat de precipitació serà baixa i es restringirà a zones de muntanya. Pel que fa a la temperatura, serà lleugerament o moderadament més alta, sobretot a l'interior, i es mourà entre 19 i 24 graus al litoral i al Pirineu i entre 23 i 28 graus a la resta del territori. El vent bufarà de component sud amb predomini del xaloc al litoral entre fluix i moderat. El mar estarà tranquil amb predomini del marejol amb alguna àrea de maró al delta de l'Ebre. Pel que fa demà, augmentarà la inestabilitat i, per tant, la probabilitat de precipitació. Aquesta precipitació serà de caràcter feble i dispers i podria caure a qualsevol punt. A més, podria anar acompanyada de fang i alguna tempesta. Malgrat tot, la temperatura pujarà notablement en general i voltarà entre 27 i 32 graus. El vent bufarà de manera important a la costa amb ratxes fortes de component sud. Això farà la situació marítima notablement amb onades que podran superar el metre i mig d'altura i arribar fins a 2 metres a punts de la meitat nord del litoral. Per tant, precaució amb les activitats prop de la costa. Pel que fa al cap de setmana, els models meteorològics indiquen estabilitat, sol i calor i una situació marítima més tranquil·la amb vent de component est, fluix o moderat. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies.
connectem amb l'actualitat.
I comencem a fer un cop d'ull a l'actualitat del dia i ho fem per les comarques tarragonines. La demarcació de Tarragona ja disposa d'un circuit d'actuació contra el tràfic de persones. Daniel.
Sí, aquest circuit té l'objectiu de millorar la coordinació de les institucions i les entitats socials implicades en la lluita contra aquesta activitat delictiva i també per millorar l'atenció a les víctimes que la pateixen. La iniciativa, que ha estat impulsada per la subdelegació del govern espanyol a Tarragona, s'ha materialitzat avui dijous amb la signatura d'un acord entre la vintena d'agents implicats, tant catalans com de la resta de l'Estat. La cap de la Unitat contra la Violència sobre la Dona de la subdelegació, la Josepa Clavero, ha alertat de la vulnerabilitat dels MENA, els menors estrangers no acompanyats, i del risc que els captin per tal de fer-los delinquir o d'explotar-los sexualment.
Dels adolescents i els infants menors no acompanyats, que aquest també doncs, és un greu problema que estem trobant en aquest moment, que molts dels que venen aquí no venen en cap finalitat d'explotació, però poden ser captats perquè són molt vulnerables, i tant els nois com les noies, doncs, bueno, o per fer actes delictius, o les noies per explotació sexual.
El nou circuit estableix procediments consensuats de derivació en l'atenció a les víctimes de tràfic d'éssers humans, garantint els drets de les víctimes, l'atenció i l'acompanyament en tot el procés.
I déu-n'hi-do, déu-n'hi-do a la dada. 1.195 persones dormen al carrer de la ciutat de Barcelona, segons Arrels Fundació. Isabel González.
Aquest és el recompte que la Fundació ha realitzat durant la passada matinada amb l'ajuda de 549 voluntaris que han participat d'aquest quart cens de persones sense llar que organitza la mateixa entitat. La iniciativa no només té l'objectiu de fer el recompte d'aquestes persones que no tenen sostre, sinó també de parlar amb ells i conèixer la seva realitat. Des de la mitjanit, els diferents grups, distribuïts per diferents zones de la ciutat, han recorregut a Barcelona i han pogut realitzar un total de 339 enquestes amb una trentena de preguntes a cadascú. Amb les respostes es realitzarà un informe que servirà després per tal de millorar, diuen, els recursos existents, detectar quines són les noves necessitats i començar alternatives per lluitar per tal de revertir aquesta situació. Hi ha, però, una primera dada que és clara. El cens d'enguany mostra com el nombre de persones sense sostre ha augmentat, passant de 956 l'any passat a 1.195, el que significa que la xifra ha pujat en un 25%. La iniciativa, com dèiem, s'ha fet fins a les 5 de la matinada i s'han acabat recorrent 61 barris posant el focus en caixers, parcs, portals i cotxes.
Doncs, evidentment, dades molt preocupants. Evidentment, quan hi hagi un nou alcalde o alcaldessa de Barcelona, s'hi haurà de posar amb fermesa i, evidentment, la Generalitat també hi tindrà que dir la seva. No pot ser que vagi augmentant 25% cada any. Gràcies, Isabel, que vagi bé.
Fins ara.
I preocupació veïnal als municipis de Begues, Gavà, Sitges i Olivella pels darrers episodis de contaminació a l'abocador del Garraf, Ivan.
Els veïns han detectat recentment males olors a la desembocadura del riu subterrani de la Falconera. Es tracta, diuen, d'un fort olor a metà derivat de les fuites que no estaria recollint la central de biogàs instal·lada a la Vall de Joan. Cal recordar que aquest abocador es va tancar fa 13 anys, però aquests episodis de contaminació fan pensar que no es va fer correctament. Ara Esquerra de Gavà ha instat l'àrea metropolitana de Barcelona a trobar una solució urgent i, sobretot, efectiva. Segons la MB, enguany s'ha tornat a posar en marxa les obres de recuperació d'aquesta zona després de l'aturada l'any 2010. El projecte diuen que trigarà aproximadament 8 anys en completar-se i l'objectiu és que finalment es pugui fins i tot anar a caminar, cosa que actualment desaconsellen les mateixes autoritats. Mentretant, però, els veïns alerten que les aigües del riu subterrani estan penetrant la massa de residus enterrats en aquesta zona i que està carregada, per tant, d'elements tòxics. Per tot plegat, la preocupació entre els veïns creix i demà està previst experts analitzin la situació de l'antic abocador de l'àrea metropolitana. Els impulsors d'aquesta taula rodona que acollirà l'escorxador de Begues també han convidat els veïns dels municipis directament afectats, com Begues, Gavà, Sitges i Olivella, a més dels representants municipals i membres de l'àrea metropolitana de Barcelona.
I els deutors de les taxes de la Marina d'Empúria Brava rebran les demandes al seu país d'origen. Cristina.
Hi ha més de 900 usuaris sancionats per no haver pagat les taxes de conservació i manteniment de la Marina d'Empuriabrava. D'aquests, 490 estan demandats actualment i la concessionària dels canals està preparant 200 expedients més. La suma total del deute dels usuaris ascendeix a 2 milions d'euros. Els processos judicials que s'aixequen a causa d'impagament solen ser bastant lents i encara es compliquen més quan els domicilis dels deutors són de segona residència. Per això, els jutjats i tribunals que porten aquests casos han decidit traslladar totes les demandes als països d'origen dels usuaris, a la seva residència oficial. Aquest traspàs geogràfic implica que els documents han de passar per una sèrie de processos de traducció jurada i per les mans de diversos procuradors que han d'elaborar els dossiers complets, fet que incrementa substancialment la taxa que hauran de pagar finalment els deutors. Un altre canvi que es portarà a terme és que a partir d'ara les demandes dels usuaris no es faran en blocs de 30, sinó que es faran de 5 en 5 per agilitzar els tràmits, descol·lapsar els jutjats de Girona, Figueres i Manresa i que els deutors rebin la demanda el més aviat possible. Aquests 2 milions d'euros de deute és una liquiditat molt necessària per poder començar les obres a l'espigó de Ponent de Bocana, que actualment està molt malmès a conseqüència dels últims temporals. La seva reparació està xifrada al voltant de 600.000 euros i està aturada per falta de pressupost.
I acabem aquest repàs de l'actualitat del dia. A les Terres de l'Ebre s'han localitzat 1.300 plantes de marihuana al semisoterrani d'una casa d'Ulldecona. Ona, Judit.
Sí, els agents de la Guàrdia Civil i la policia local d'Ulldecona han trobat gairebé 1.300 plantes de marihuana al semisoterrani d'un immoble al qual s'accedia per una porteta que hi havia en una paret. També s'han decomissat 3 quilos d'aquesta droga processada a punt per ser venuda, una pistola simulada i 700 euros en efectiu, a més de material relacionat amb el cultiu de la marihuana. S'han detingut 3 veïns d'Ulldecona de nacionalitat espanyola de 22, 33 i 46 anys. I després de prendre'ls declaració, la policia els ha deixat en llibertat a disposició del jutjat de guàrdia d'Ulldecona.
Molt bé, doncs 1.300 plantes de marihuana, això sí que era un bon jardí, eh?
I tant.
Mm-hmm. Molt bé. Feia una olor. Gràcies, Judit.
A tu, fins ara.
Adéu.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram, @alfarfm, Twitter, @alfarfm i Facebook, @alfarfm. Espècies autòctones.
Espècies autòctones, sí, 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 amics. Ha arribat el moment de fer un cop d'ull a les noves espècies que, bueno, que hi ha al nostre entorn i que formen part de la nostra biodiversitat. De fet, d'això se n'encarrega cada setmana el nostre company Ivan Fernández, acompanyat d'en Daniel Fernández. Ivan, endavant.
És moment de conèixer noves espècies. Avui, tritons. Daniel Fernández, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui tritons i més concretament el tritó verd.
El Triturus marmoratus, el tritó verd, sí.
On el trobem, aquest tritó?
Pues aquest tritó el trobarem a les comarques de... a les Terres de l'Ebre, vale? I després, que aquí queda una població aïllada, i després tindríem a la Catalunya central tota la costa litoral des de la... diguéssim, des del Maresme cap amunt, cap a la Girona nord, i bueno, i la zona de la Garrotxa i tot això.
És un dels tritons que, bueno, es troben en un millor estat de conservació si ho comparem amb la resta, eh? Em comentaves que les seves poblacions, podem dir que són abundants.
Sí, podríem dir que és un dels tritons més abundants a Catalunya, i això que la seva distribució és petita, però de tots els que tenim, el tritó del Montseny seria el més amenaçat. Tenim l'ofegabous, que queden molt pocs a Catalunya. El tritó pel mat ha patit una regressió molt gran. El tritó pirinenc només el trobem al Pirineu, vale? I després estaria el tritó verd, vale? Que sí que ha patit una mica regressió degut a la falta de pluges, l'abandonament de conreus que han deixat les basses una mica de banda, els punts d'aigua de reproducció. I després tindríem la salamandra, que seria el més abundant de tots. Però aquest, dins dels urodels, podríem dir catalans seria els que, dels tritons seria el que està millor, sí.
Dani, una pregunta. Quin seria el millor hàbitat per un tritó? Perquè ara em comentaves que s'estan perdent molts aiguamolls, molts punts de reproducció per aquest tipus de tritó. Quin seria l'hàbitat ideal pel tritó verd?
L'hàbitat ideal per tritó verd seria una bassa, normalment una bassa natural, amb vegetació, tant aquàtica com exterior, que al voltant tingui refugi, vale? I, per exemple, que no tingui molta ganaderia, perquè quan els animals, si estan molt concentrats al voltant de la bassa, pues, tots els excrements, l'orina, pues, acaba aquesta bassa i contamina les aigües i no li agrada. Podria ser una bassa que s'assequi durant l'estiu, així no permetria l'existència de peixos, vale? una bassa temporal, no hi haurien peixos, els peixos introduïts o es mengen els ous i les larves d'aquests tritons. Aquests tritons estan preparats per aguantar una limitada concentració d'oxigen, ja que les seves larves tenen unes brànquies molt grans, no, al contrari que la salamandra. Salamandra té unes brànquies més petites perquè viu en aigües més oxigenades. Però aquest tritó aguantaria bastants tipus de bassa. També es poden trobar basses artificials, a fons... O sigui que...
A Catalunya és difícil trobar espais com aquests que comentaves?
No, hi ha zones millors i zones pitjors. A la Plana de Lleida, per exemple, no trobarem tritó verd, però a les zones que hi ha certa humitat, que hi ha certa altitud, el trobarem, vale? I són basses que el que ell necessita és vegetació aquàtica, vale? Perquè les seves postes les fa a la vegetació aquàtica d'una manera molt característica, que és la femella doblega amb les potes del darrere una fulla i posa un ou al mig. I això ho repeteix entre 200 i 380 vegades.
Per tant, ara la imatge que em ve al cap és veure 300 fulles doblegades a terra. Per què ho fa, això?
A l'aigua, dins de l'aigua.
Ah, dins de l'aigua. Per què ho fa, això?
Pues per protegir-les dels predadors. No queden a la vista, queden dins d'una fulla, llavors els predadors especialitzats en menjar ous pues no els veuen i no se'ls menja.
Entenc, per tant, que el tritó verd no segueix el mateix cicle reproductiu que la resta de tritons, o sí?
Sí, el tritó verd comença a reproduir... Bueno, els mascles entren a l'aigua al febrer i la reproducció, podríem dir, que comença cap al març-abril, és quan fan... No fan còpules, però ho hem dit, el mascle deixa un espermatòfor a terra i la femella ho recull, fica dins, llavors amb aquests espermatòfors, que és una bosseta que guarda espermatozoide, la femella els fa servir quan ella vol. I es fecunda, perquè també té retenció espermàtica. Vol dir que ella guarda l'espermatòfor i el pot guardar d'un any per l'altre.
I el pot fer servir quan vulgui.
I el pot fer servir quan vulgui. I llavors, pues, elles normalment fan la posta cap a l'abril, i surten els 2 mesos i mig, 2 mesos, surten les larves, per el seu procés, i cap a l'agost, setembre, surten els metamòrfics.
Un procés on podem veure molts canvis en aquest tipus de tritons, és a dir, comencen, quan neixen són d'una manera, però després quan van creixent presenten molts canvis, com per exemple un dels trets característics seria aquesta cresta dorsal que li surt.
Sí, aquest tritó té 2 fases, podríem dir, la fase terrestre i la fase aquàtica. Quan, sobretot els mascles, és molt més espectacular, les femelles quan entren a l'aigua modifiquen la morfologia de la seva cua, d'una cua cilíndrica a una cua aplanada amb un vel que els permet nedar millor, però el mascle és el que té el boom, el canvi morfològic més heavy, podríem dir, no? Que és la cua aquesta s'aplana, li surten uns vels supergrans amb una línia blanca i després li creix una cresta a part dorsal. Llavors això li serveix perquè ells li fan un ball a la femella amb aquesta línia blanca, comencen a fer-li moviments amb la cua, dobleguen el cos, es posen davant de la femella, després deixen l'espermatòfor a terra i la femella, si li agrada aquest ball, pues agafa l'espermatòfor. Sí, això és una mica com la discoteca dels tritons.
D'alguna manera també s'adapta al medi, no? Sí. Imagino que la cua també els ajudarà, doncs, a nedar després.
Clar, a nedar, i tant.
Parlem de problemes de conservació, o aquest tritó no té gaires problemes?
Pues sí, aquest tritó, quan està en la part fora de l'aigua, té un problema, és que es refugia sota pedra i els porcs senglars els mengen.
S'està convertint el porc senglar en un problema per moltes espècies, eh?
Sí, perquè les seves poblacions estan fora de control, no tenim predadors naturals del porc senglar i cada vegada pues, tenim més població que és molt difícil de controlar. Llavors, sí, ells tenen molta facilitat quan furguen de moure pedres i sota les pedres refugien molts animals.
Per tant, hem conegut una espècie de tritó abundant a Catalunya, però molt en compte perquè es podrà convertir també en un tritó amenaçat en els propers anys si no en posem remei. Daniel Fernández, herpetòleg, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Doncs gràcies també a l'Ivan Fernández, juntament amb en Daniel Fernández, que ens han apropat aquesta notícia. Per cert, acabem de saber que Ecologistes en Acció ha atorgat dues banderes negres a Tarragona i unes altres quatre a altres punts del territori. En concret, l'entitat ecologista ha assenyalat la Pineda del Tarragonès per abocaments químics i també platges del Delta de l'Ebre per la regressió causada per la manca de gestió de les administracions públiques. De fet, ha analitzat 8.000 quilòmetres de costa i també ha donat bandera negra als abocaments produïts a la comarca del Garraf, al port de Barcelona, pels creuers, i a la Costa Brava, per l'urbanisme especulatiu que s'està produint en aquesta zona. Per tant, Barcelona, el Delta de l'Ebre, la Costa Brava, el Tarragonès i el Garraf són les zones on Ecologistes en Acció, per diferents qüestions, ha donat aquestes banderes negres. En tot cas, igual que referenciàvem les banderes blaves de sostenibilitat, cal també referenciar aquestes que són negres i que posen de manifest encara la manca de cura en alguns punts del nostre territori. Ho analitzarem al llarg de les properes hores.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cap amunt, 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 l'amunt.
es torna vent, vent que mou el temps.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de cinc.
El destacat de la jornada.
I ha estat el segon episodi de mortalitat de peixos a la desembocadura del riu Foix. La quantitat de peixos morts difereix. És a dir, hi ha gent que en diu que són molts, hi ha els agents rurals que n'han detectat molts menys. En tot cas, sí que és veritat que els dos episodis coincideixen amb pluges. Sembla, Ivan, que l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha decidit prendre cartes en l'assumpte, no?
L'Ajuntament de Cubelles, en
aquest
cas...
Perdó, de Cubelles, disculpa.
Exacte, sí que és el terme municipal on se situa la desembocadura del riu Foix, però, com bé comentaves, segon episodi que es produeix justament aquesta mateixa setmana i que doncs detecta la mort d'un seguit de peixos. Com bé explicaves, els voluntaris ecologistes expliquen que la quantitat d'aquests peixos giren al voltant de 170 en total, si tenim en compte el primer episodi al maig i aquest segon aquesta setmana. Tot i això, l'Ajuntament de Cubelles diu que no és del tot cert. De fet, aquest mateix matí ens explicaven que s'han reunit amb els responsables de l'Agència Catalana de l'Aigua i doncs fixaven en aquestes xifres en 20 peixos morts al maig i 30, una trentena, aquesta setmana. En tot cas, el que és més important, que és la causa de la mort d'aquests peixos, encara es desconeix, i tant l'Ajuntament de Cubelles com l'ACA doncs ha començat avui mateix a fer un seguiment per esclarir la situació. Per parlar-ne, tenim amb nosaltres el regidor de Medi Ambient en funcions de l'Ajuntament de Cubelles, en Josep Maria Hugué.
Senyor Hugué, molt bona tarda, regidor.
Hola, què tal? Bona tarda a tothom.
Coincideixo amb l'Ivan que el nombre és relatiu, és poc important. Aquí la qüestió està en saber per què s'ha produït. I sembla que tot això coincideix, o els dos episodis han coincidit, amb dies de pluja.
Bé, evidentment les dades són manipulables, no? Com moltes vegades passa. El que passa, jo em tinc que fiar del que em diuen els meus tècnics municipals, i els meus tècnics municipals doncs em parlen de 25-30 avistaments de peixos morts a les mogudes del riu Foix, que coincideix també amb la inspecció que ha fet l'Agència Catalana de l'Aigua avui. Independentment d'això, crec que l'important és saber la causa, de per què hi ha hagut aquesta mort de peixos a les mogudes del riu Foix. I amb això estem. Evidentment, hem d'intentar esclarir la causalitat d'aquestes morts. Per altra banda, jo crec que és molt aventurat fer, diguem-ne, hipòtesis de les causes d'aquestes morts, no? Pensem que hi ha hagut aquests dos episodis molt seguits. Si no recordo malament, va ser el dia 18 de maig, i aquest altre doncs fa un parell de dies, i sí que és cert que érem episodis de pluja. El que passa que, clar, aquí s'ha volgut fer una relació causa-efecte amb el que seria la contaminació per aigües fecals del riu Foix, que evidentment és certa, perquè és un problema que tenim a la desembocadura del riu Foix des de fa aproximadament 15 anys, val? Però sí que és cert també que evidentment aquests últims 14-15 anys ha plogut i no ens hem trobat amb aquests episodis de peixos morts. Per tant, el que hem d'intentar buscar la causalitat d'aquest fenomen que s'ha donat aquests dos episodis, no? Però, repeteixo, clar, hi ha qui diu que això és... Sense tenir base científica moltes vegades, i sense tenir coneixement tècnic, doncs la causalitat causa-efecte amb la desembocadura del riu Foix amb el tema de les fecals. Jo crec que és molt aventurat, a hores d'ara, tant els tècnics de l'Ajuntament, tècnics de l'ACA, del que seria agents rurals, estan treballant, faran un seguiment del tema i evidentment, esclarir per què s'ha produït això. I, per altra banda, m'agradaria dir que aquesta problemàtica d'abocament d'aigües fecals al Foix ha sigut una de les prioritats que hem tingut des d'aquest govern municipal que avui doncs finiquitem, no, aquesta legislatura 2015-2019, i que està en la licitació de la obra que en principi ha de donar solució als abocaments d'aquests fecals que s'han produït al llarg dels anys. Per tant, jo estic molt tranquil en el sentit de que crec que aquest govern, que ja et repeteixo, que avui finiquitem, doncs ha fet la seva feina en quant a la feina encomanada de buscar una solució al riu Foix, i ara cal esclarir per què s'han donat aquests dos episodis de mort de peixos al Foix.
Parla, Josep Maria, d'abocaments fecals a la desembocadura del Foix, o com comentaves, un problema que ve de lluny a Cubelles. En tot cas, vosaltres des de l'Ajuntament aposteu, la principal hipòtesi és un descens de la salinitat de l'aigua.
Sí, a veure, el primer episodi que vam tenir, jo no sóc tècnic en medi ambient, ni biòleg ni ambientòleg, però em tinc que refiar del que em diuen els meus tècnics municipals, i em diuen que probablement aquesta seria una de les causes més versemblants, val? I més que res, si tirem una mica del sentit comú, és aquesta reflexió que us feia jo, no? És a dir, ningú qui està esquivant responsabilitats, És a dir, la problemàtica de bucament de fecals al Foix amb èpoques de pluja és una problemàtica real, I no seré jo pas que diré que no s'han abocat, Però el que sí que coincideix és que mai havia hagut o que tinguem constància de mort de peixos, i llavors no ha canviat cap variable. L'única variable que ha canviat és que hi ha hagut mort de peixos, perquè en les altres vegades que plovia i passava el mateix que passa fins a dia d'avui, doncs no havien hagut mort de peixos. Per tant, els tècnics municipals i la inspectora Laca, que hem estat parlant avui, doncs, d'entrada, el que semblava més versemblant és aquesta diferència en la salinitat de les aigües, perquè, com sabeu, la desembocadura del Foix tenim aigües salades que entra del mar quan està obert el braç, i les aigües de dolça, no? I diguem-ne que són peixos que queden atrapats a dins de la llacuna. I per tant, doncs, amb aquests canvis de quan plou de la salinitat, doncs hi hauria una disminució de l'oxigen i doncs molts moririen. Altra teoria és la que diu que això va directament relacionat amb la falta d'oxigen per la contaminació de fecals.
En tot cas, Josep Maria, si li sembla, com que tot això són hipòtesis, ens esperem a que diguin el resultat definitiu des de l'Agència Catalana de l'Aigua, i quan tinguem aquest resultat, si li sembla, el comentem.
Encantat.
Li agraeixo molt que ens hagi atès, regidor, que vagi molt bé.
Molt amable, gràcies a vosaltres.
A reveure, molt bona tarda. I ahir dimecres a la tarda hi va haver un accident d'un helicòpter de salvament marítim. Va tenir lloc a Gijón. Recordem que Salvament Marítim té externalitzat aquest servei d'helicòpter, el servei de vol, per entendre'ns, amb una empresa que es diu Babcock, que malgrat haver augmentat el pressupost de la concessió amb 20 milions d'euros els propers 4 anys, proposa una rebaixa de sou d'un 30% en els seus treballadors. Els treballadors estan en vaga i la situació és certament molt, molt complicada. En tot cas, i en les darreres hores hi ha hagut com un intercanvi d'acusacions, els de Salvament Marítim lamentaven l'accidente i els representants sindicals deien, hombre, és que això es produeix perquè no s'estan fent les revisions, perquè la gent està treballant més hores de la que li pertoca, perquè no s'estan respectant els descansos, etc, etc. En tot cas, volem d'alguna manera referenciar aquest accident i conèixer la situació, que sembla que és certament molt complexa. Li dam al representant de la CGT a Salvament Marítim, que és l'Ismael Furió. Ismael, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda a tots.
Jo he fet una explicació molt amalçada, però per aquí va el tema. És a dir, els de l'empresa no fan la feina que han de fer, i aquí sembla que l'administració pública, que hauria de vetllar perquè això es fes, tampoc no ho vetlla.
Sí, jo crec que, bueno, que el resum que has fet és molt exacte, o sigui, tal qual. Jo crec que ho ha resumit perfectament. Aquesta empresa, Babcock, la divisió espanyola de Babcock Critical Service, que és, bueno, és una empresota molt gran instaurada en molts països d'Europa, doncs en el cas d'Espanya pues és una empresa que té un currículum darrere, perquè ja que sabe que Babcock no sols porta el tema de salvament marítim, sinó que també és la responsable de la majoria dels serveis contra incendis del país, vaja, sí. tota Espanya pràcticament té concessions d'aquests serveis. De fet, bueno, pues ja fa temps que és una empresa molt controvertida, on hi ha una recua de judicis enorme per incompliments, i bueno, el que es trobem aquí és una mica més de lo mateix. En el cas de salvament marítim pues ha corregut exactament el mateix. Ja fa temps ja una cadena de televisió nacional ja va treure un reportatge que era la màgia del fuego, crec que es deia, que ja parlava d'aquesta empresa, de Babcock Critical, on explicava un poc com se gestionaven les concessions dels contractes per als contraincendis. En el cas de salvament marítim, pues, bueno, és exactament igual, és a dir, les concessions que li fan a Babcock, que pues, d'alguna forma és una subcontrata, que el que està fent és gestionant els aparells que va comprar en el seu moment salvament marítim. Ara últimament ha portat algun aparell més, com ha sigut el cas aquest, i aquí és un poc on ve el tema, que és, com tu deies, ha pujat el preu de la subcontrata en l'últim concurs. Els aparells que ha portat Babcock són uns equips que són Leonardo, l'AV 100 i pico, 136, crec que. I bueno, en el cas són uns aparells italians. Crec que, si no m'equivoque, en aquest cas són d'ocasió, d'alguna forma són aparells que ja venien de segon mà, i el que ha corregut aquí, bueno, que tant els manteniments com les guàrdies que estan fent les tripulacions, ja fa temps que estem denunciant que bueno, d'alguna forma és una empresa privada i el que vol és treure rendibilitat de tot aquest negoci, i a vegades pues, això en els serveis públics pues, és molt dolent, acaba trobant-se en empreses que funcionen així. Però, i és el que ha corregut, el que ja s'han denunciat des de feia temps, vaja.
Però, Ismael, les administracions públiques, com qualsevol altra empresa, té una responsabilitat sobre el que subcontracta. És a dir, ha de vetllar perquè l'empresa que subcontracta si compleixi unes determinades normes, entre les quals està el compliment d'un conveni envers els treballadors, la regularització i contractació de tots els treballadors. És a dir, hi ha un seguit de mesures que van més enllà d'estrictament de aquí lo tienes, tu lo gestiones, i que em sembla que l'estat espanyol no està complint.
No, ni de lluny. I aquí el que està fent tant el Ministeri de Foment com la direcció de SACEMAR és ficar-se de canto i deixar que passe l'aigua. I bueno, nosaltres hi hem parlat en la direcció de SACEMAR, ells diuen que bueno, que ells trauen el concurs, que el concurs és legal, que els termes en els que es va signar, pues, bueno, que són els que s'havia acordat i que van passar els filtres de l'administració, i a la fi pues, estan utilitzant les subcontrates per a lo que valen, és a dir, per a dins d'un servei públic com és el salvament marítim poder tirar-li la responsabilitat al primer que passa i ell llevar-se d'enmig. En aquest cas, el que ha corregut és que el primer, bueno, una xicoteta correcció sí que volia fer-vos perquè ho estava sentint abans, és que el que ha corregut és que l'aparell que n'hi havia en Gijón, el helicòpter que n'hi havia en Gijón, estava averiat o estava pendent d'alguna forma d'una revisió. I el que es va fer és portar un aparell, o la intenció era portar un aparell que el substituís, en aquest cas era el que estava en Alacant. L'helicòpter que s'ha estavellat és un helicòpter que estava en Alacant i que en aquest moment estava fent un transport per anar a Gijón a substituir a l'helicòpter de Gijón. Yeah. Concretament aquí al costat, aquí a la Serra de Terol, a un poble que es diu Albarracín, concretament, on hi ha un malogradament aeroport aquí abandonat, aquests que tenim per tota Espanya, pues prop d'allà, pues bueno, l'helicòpter va tindre un fallo prou important i va tindre que fer un, a lo que al principi va ser un aterratge d'emergència, que al final va acabar en un accident, vaja, va caure, perquè s'entenga amb tothom. Que dius que, bueno, no ha corregut absolutament res, o sigui, la gent està bé, lo qual, pues, ens les va alegrar moltíssim. I a partir d'aquí, pues, el que nosaltres estem demanant com a CGT són responsabilitats, és a dir, comprenem que Babcock bueno, está com està i està fent lo que ells consideren que és, però pensem que també l'Estat espanyol, com tu dius, pues té unes responsabilitats molt greus. Es tracta d'un servei d'emergència que té que treballar en una situació crítica. Jo convido a la gent que entre al Twitter de Sasemar i llegisca lo que diu el Twitter de Sasemar com a primera informació. Ens pareix terrorífic i insultant, és a dir, conta una pel·lícula que no té ni caps ni peus, és a dir, diu que el helicóptero volando hacia Gijón sufre una turbulència, se le paran los motores y tiene que hacer un aterrizaje de emergencia, més o menys.
Sí.
Estem parlant d'un aparell que suposa que pot treballar en unes condicions extremes, en unes tripulacions que estan acostumades a treballar en unes condicions meteorològiques no dolentes, no, extremes. I en aquest cas, vaja, resulta que una mala ventada i en la Serra de Terol tira baix un helicòpter, no? I, no sé, pensem aquí que, bueno, que cosa, això és tot una mica més seriós que tot això.
Escolta'm, en tot cas, jo crec que aquesta és una mostra més de la situació en la que s'està vivint, en aquest cas, amb la gent d'aire de salvament marítim. Ho hem volgut avui posar a l'aparador perquè no s'oblidi aquesta situació, perquè no s'oblidi aquesta lluita dels treballadors, que al cap i la fi acaba revertint en la seguretat de tota la gent que es mou en tots els àmbits, tant al mar com en terra. I si et sembla, Ismael, seguim en contacte i anem refrescant la informació, si et sembla bé.
Molt bé, perfecte.
Doncs moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé, Ismael Furió. Fins la propera.
A tots vosaltres, fins la propera.
A reveure.
Vinga, adéu.
Doncs no, que no s'oblidi, que hi ha aquesta realitat i que, fruit d'aquesta realitat, hem d'explicar amb malaurats accidents que d'altra manera segur no es produiria. I podria semblar un accident, però no ho és. És una realitat. El fet que uns pares hagin d'estar dormint a l'interior d'un centre educatiu per reclamar que no els hi desapareguin línies que garanteixen la qualitat educativa. I segueixen en lluita, Cristina.
Sí, l'Escola Gasial de Sant Feliu de Guíxols perdrà finalment aquesta línia de P3 de cara al curs 2019-2020, quedant només, hem de dir, una classe amb un total de 24 alumnes, 4 dels quals tenen necessitats educatives específiques. En parlem amb el president de l'AMPA de l'Escola Gasial, en Daniel Puntonet.
Daniel, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
És a dir, que no, ni manifestant-se, ni reivindicant, ni res de res. Aquí, Paco, con las rebajas.
Sí, senyor, no deixa de ser una gran retallada. Nosaltres hem rebut la notícia amb el que era expectació, s'ha transformat en indignació. Veiem realment com queden els números. Al fi i al cap, el que va venir a dir el senyor Fonalleres el dissabte, al final s'ha complert. Ell va dir que no permetria que les ràtios baixessin de 24 alumnes i s'ha sortit amb la seva. Per tant, ens quedem sense línia.
Sense línia i també es perdran mestres de l'escola.
Sí, quedarà una ràtio a totes les escoles de Sant Feliu, exceptuant el Valdiri, que evidentment és un centre d'alta complexitat, per tant, les ràtios en allà sí que són una miqueta inferiors. Per totes les altres escoles ens quedaran 24 alumnes per classe i d'aquests 4, dels 20, diguéssim, dels 24 que hi ha 4 alumnes amb necessitats educatives específiques. La diferència que tenim nosaltres amb els altres centres és que, com que nosaltres ens suprimeixen la línia, evidentment ens retallen personal docent. Per tant, encara és molt més dramàtic tot plegat.
La mobilització segueix, però, o la desconvoqueu?
No, nosaltres continuem. Continuem amb la tancada i, de moment, és permanent.
Bona, en aquest sentit sembla que pel que comenta gent experta o coneixedors de la resistència en clau educativa, bona decisió. Em sembla que al final, a base d'apretar, s'acaben aconseguint resultats.
Bueno, si més no, el que si ho aconseguirem i no, nosaltres evidentment no perdem l'esperança, tenim temps fins al dia abans que comenci el curs. Evidentment sí que estem a expenses de, com aquell que diu, un miracle, m'explico, perquè sí que s'han inscrit més nens fora de termini a la nostra escola, que això no vol dir que ens els donguin a nosaltres, per dir-ho d'una manera, però, evidentment, necessitem entre 12 i 13 preinscripcions més per poder aguantar la línia. Per tant, entenem que és una cada. Nosaltres no defallim, continuem lluitant per el que creiem que és just, que ni més ni menys estem parlant de l'educació. Ja estem una miqueta cansats del tema de les retallades i que sempre rebin els mateixos.
De fet,
per tant, nosaltres continuem.
Ara donaves una dada, que us falten entre 13 i 14 inscripcions per mantenir la línia. De fet, 13 o 14 sí. inscripcions hauria de ser una línia en si mateixa. No per, m'entens? No per mantenir una segona, sinó hauria de ser una línia en si mateixa. Estem parlant de dades que certament es disparen i que no ajuden en res la qualitat educativa de la gent dels nanos del país. Escolta'm, per tant, seguiu, el tancament és indefinit i es manté aquesta indefinició temporal. Nosaltres des d'aquí us seguirem, doncs, d'alguna manera donant visibilitat, perquè no s'oblidi. I aviam si així algú, ni que sigui per vergonya, dona el seu braç a torça. És el que ens agradaria explicar.
Això esperem tots plegats. A més, ho exigim, també.
Gràcies, Xavier.
Molt bé.
Daniel, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
A reveure, molt bona tarda. I és que l'educació dels nanos és prioritari. Sembla que només importa als pares dels nanos. Hauria d'importar també a la gent que es responsabilitza del funcionament del país. I pel que explicava ahir en Ramon Font, em sembla que no els hi preocupa pas massa. Seguim endavant, vinga. I ara sí, és torn d'un Xavier, en aquest cas Xavier Jiménez. I ho diem perquè sembla que el GPEC ha decidit denunciar el Departament d'Agricultura per dur a terme una tala d'arbres en una zona protegida. Judit.
Doncs sí, i és per això que la GPEC denunciarà el Departament d'Agricultura davant la Fiscalia de Medi Ambient. Per conèixer tots els detalls, parlem amb Xavier Jiménez, amb el president de la GPEC, els ecologistes de Catalunya.
Xavier, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
A on es va dur a terme aquesta tala?
Crec que s'està produint el Parc Natural dels Ports, la comarca de Terra Alta, i justament, prop de la comarca de Terra Alta, el Montsià, el terme de la Sénia, a la zona que es coneix com a Font Ferrera, una zona forestal protegida dintre el parc, i aquí, tal com comentàveu, el departament està fent una tallada forestal en contra dels criteris que ha marcat el mateix Parc Natural.
Però amb quin objectiu es talen els arbres? És a dir, per aclarir, per fer pista, per fer-hi cases, per què?
Aquest és un aprofitament forestal per aprofitar la fusta del bosc. És el que es diu un aprofitament forestal. Llavors, això és un bosc públic, o sigui, un bosc propietat de la Generalitat de Catalunya, en què el Departament d'Agricultura un bon dia diu, aquí hi ha fusta, i aquesta fusta la vendrem, la traurem, l'explotarem per treure-hi un profit econòmic. Pel fet de que és un bosc que està dintre del parc natural, per tant, que està sotmès a unes normatives de protecció, la llei d'espais naturals de Catalunya diu que quan aquests boscos, els espais, estan dintre d'espais naturals protegits, l'òrgan gestor de l'espai protegit té que dir la seva i, per tant, té que emetre uns informes dient primer si està d'acord o no i marcant les pautes, les condicions en què s'han de fer certes actuacions dintre dels espais protegits perquè no hi hagi afectació, no?
Sí.
En aquest cas, doncs, el Parc Natural ha fet un informe restrictiu en el sentit de que marca què es pot fer i què no es pot fer, com s'ha de fer aquesta actuació, quines coses no es poden fer per no afectar, i el que ens trobem és que, com passa sovint, massa sovint, a les Terres de l'Ebre, el Departament d'Agricultura aquest informe l'obvia totalment, obvia els criteris del Parc Natural i fa una actuació forestal normal i corrent, sense tindre en compte cap dels preceptes ambientals que hauríem de tenir en compte per no afectar l'ecosistema del parc natural, no?
I tirant pel dret, no hi ha més. Estem parlant de quin tipus d'arbres? Estem parlant de pins, de què?
Sí, això són pinedes, bàsicament pinedes de pi roig, que són d'alt interès ecològic. A banda de tot el tema pròpiament dels arbres, hi ha tot un seguit de comunitats vegetals, de flora, espècies protegides. En aquest cas, el mateix parc natural diu que el bosc que es vol tallar, on se vol fer l'actuació, hi ha 6 espècies altament amenaçades i protegides de flora, que no es poden afectar, dicta doncs, tot uns sectors on no es pot fer cap actuació, dicta uns temps o uns espais de temps on no es pot fer actuació per no afectar aquestes espècies, per exemple, per un seguit d'espècies vegetals diu que no es pot fer l'actuació, això ho diu el parc, entre els mesos de juny i agost, perquè és quan hi hauria afectació sobre aquestes espècies, justament estem en juny i s'està fent l'actuació. El mateix parc natural diu que per no afectar a les espècies d'ocells que estan criant, l'actuació hauria de fer entre el 21 de març i el 31 de juliol, som al juny, enmig de l'època de cria, i el Departament d'Agricultura, passant de tot, fa l'actuació, fa la tallada. El mateix parc natural diu que hi ha uns sectors que per les seves pendents i problemes d'erosió no s'hi pot fer cap actuació ni entrar en maquinària. Això s'obvia i s'està tallant i s'està entrant en maquinària. Diu també que hi ha uns sectors de bosc de pi roig que són d'alt interès ecològic i que no han de ser motiu de cap tipus d'explotació i s'han de preservar. L'agricultura passa de tot i està explotant-los i està tallant-los. O sigui, hi ha tot un seguit de requisits que marca el Parc Natural que l'agricultura, doncs, bueno, els obvia, no es té en compte i fa una actuació totalment en contra dels criteris de l'òrgan de gestió de l'espai protegit que és el Parc Natural dels Ports. No?
És evident que aquesta situació ha de ser revisada per la justícia, per tant, ho portareu en aquest cas a la Fiscalia perquè s'ho miri.
Sí, nosaltres de moment hem fet 5 denúncies concretament, hem presentat 2 denúncies al Departament d'Agricultura i hem presentat 2 denúncies al Departament de Territori i Sostenibilitat, que són els 2 organismes de la Generalitat competents, i hem presentat denúncies també a les agents rurals, amb l'intent de que, primer, per via administrativa, el tema s'intenti resoldre. Van passant els dies, el tema està igual, l'explotació segueix igual i, per tant, no es resol per via administrativa i, doncs, com que no ens queda altra opció, doncs, allà anem a la via penal, bàsicament perquè amb el que està succeint nosaltres interpretem que hi ha diversos dels fets que podien ser constitutius a delicte ambiental, i llavors, com que via administrativa el tema no s'ha resolt, doncs, portem el tema a la Fiscalia de Medi Ambient d'aquí a Tarragona, no? Això ho presentem la setmana que ve.
El problema és que quan la Fiscalia digui alguna cosa, el bosc estarà ja, serà història, per entendre'ns.
Sí, sí, això es passa sovint, es passa sovint. Acabes denunciant per una mica perquè es depunin les responsabilitats i perquè una altra vegada les coses facin diferent. És el que passa normalment. Quan estàs treballant en temes que un dia que passa, un dia que la cosa es va perdent, com és un bosc que tallen, evidentment no el recuperarem si està tallant, no? I això ens passa sovint. De fet, nosaltres ja fa dies que estem denunciant-ho, ja fa dies que estem presentant documents a les administracions perquè actuïn, ja fa dies que vam presentar aquestes denúncies que us estem comentant i de moment no s'ha aturat, no?
Doncs, Xavier, estarem al darrere. Aviam si ens en sortim i logrem aturar-ho. Moltíssimes gràcies, president del GPEC. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
A reveure, molt bona tarda. Doncs l'administració, que en lloc de fer el que ha de fer, fa bueno, la guerra pel seu compte. Gairebé les 5 en punt de la tarda, en 3 minuts ho seran.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bressol de vida, camins de somnis, pont de cultures. Ai, qui ho diria, ha estat el mar. Mireu-lo fet una claveguera, mireu-lo anar i venir sense parar.
Sembla mentida que en el seu ventre es fes la vida. I ai, què ho diria sense amor? Mireu-lo fet una claveguera ferit d'amor.
Savis i els comerosos que s'anomenen. Ai, qui ho diria, conservadors? Mireu-lo fet una claveguera ferit d'amor.
Ràdio La